Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps Déu envià l'àngel Gabriel a un poble de la Galilea anomenat Natzaret per dur un missatge a una noia promesa amb un descendent de David que es deia Josep i el nom de la noia era Maria. L'àngel entrà a casa d'ella i li digué: Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu. Ella es turbà en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l'àngel li digué: No tinguis por, Maria. Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran Fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare, serà rei del poble d'Israel per sempre i el seu regnat no tindrà fi. Maria preguntà a l'àngel: Com pot ser això, si jo no tinc marit? L'àngel li respongué: L'Esperit Sant vindrà sobre teu i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra. Per això el fruit sant que naixerà l'anomenaran Fill de Déu. També la teva parenta, Elisabet, ha concebut un fill a la seva edat. Ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, perquè a Déu res no li és impossible. Maria va respondre: Sóc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules. I l'àngel es va retirar. Paraula del Senyor. La festa de la Immaculada Concepció d'avui ens convida a contemplar la figura de Maria a partir del primer instant mateix de la seva existència. Acabem d'escoltar el text de l'Anunciació, és a dir, la narració de com Jesús va ser concebut en el si de Maria. Quan parlem, doncs, de la Immaculada Concepció de Maria, no ens referim al moment de la concepció de Jesús, sinó que ens referim el moment de la concepció de Maria, sobre el qual les Escriptures no ens diuen res. Hem llegit com a primera lectura aquest text de les primeres pàgines de la Bíblia, del llibre del Gènesi, que surt aquesta imatge profètica d'una dona que esclafaria el mal, que venceria totalment, radicalment, plenament, tota manifestació del mal en la història. Però és un llenguatge simbòlic, certament, no ens diu res sobre allò que avui, concretament, l'Església Catòlica celebra. Com tindreu present, és un dels últims dogmes, el penúltim, que va ser definit en la història, doncs, dels dogmes, d'aquesta doctrina certa que l'Església ens proposa. L'últim va ser el de l'Assumpció de Maria l'any 1950 per Pius XII. I, en canvi, aquest de la Immaculada Concepció de Maria va ser el 1854 per Pius IX. Què vol dir? De cop l'Església un dia es desperta i perquè no té res a fer, doncs s'inventa una altra cosa perquè tothom l'hagi de creure? O bé es tracta de recollir de manera senzilla però clara què estem dient, a qui ens estem referint quan parlem de la Mare de Jesús? Perquè ja des de temps antic, a partir de les lectures del Nou Testament, doncs el poble de Déu ha anat creient i transmetent. Ens referim a això. Ens referim que des de l'inici, des dels primer dogma sobre la Mare de Déu és el de la perpètua virginitat, precisament el que es refereix l'Evangeli de Lluc, és a dir, que Jesús va ser concebut sense intervenció d'home en el si de Maria, perquè havia de quedar clar que la història de Jesús era la història de Déu, que entrava lliurement i per amor a la història dels homes i de les dones de tots els temps, de la humanitat. Més tard, això ja al segle II ja està definit en els textos doctrinals, el de la perpètua virginitat de Maria. Al segle V, el 413, un concili, doncs, acull aquella manera d'anomenar la Mare de Déu, que és tan nostra, també en llengua catalana, precisament Mare de Déu, Theotokos, dient que era adequat, adient, atribuir a Maria aquesta maternitat divina, perquè realment era mare de Jesús i Jesús realment era Déu que s'havia fet humà. I per tant, com que Maria era la mare de Jesús, una única persona, la persona de Jesús, en dues dimensions, en dues naturaleses, es diu en llenguatge filosòfic, teològic, divina i humana, però que era una sola persona i que, per tant, Maria era mare d'aquest Jesús. Amb els segles, la pietat popular, la reflexió dels teòlegs, van anar pensant en el començament i en el final de la vida de Maria i van arribar, doncs, a la conclusió, també el poble de Déu, a través de les diverses manifestacions de culte i de veneració cap a la Mare de Déu, que des de l'instant zero de la seva concepció, Maria havia d'haver estat d'alguna manera preservada, protegida de tot aquest mal que dissortadament ens toca a tots des que no només naixem, sinó com sabem ara també per les ciències psicològiques, des de que la nostra mare ens porta al ventre, els crits que se senten al voltant, si a la família la cosa no va bé, ja influeixen en el nadó, en l'embrió, en el fetus que s'està fent gran en el ventre de la mare. I al mateix temps, doncs, aquesta reflexió popular va dir: Maria, també com Jesús, en la seva mort, havia de conèixer la plena glorificació. I aquí tenim la doctrina sobre l'assumpció de Maria al cel en cos i ànima. Què volem dir amb tot això? Que Maria, en tota la seva humanitat, com a dona que era, com a simplement criatura humana que era, va poder manifestar plenament i manifesta la seva persona allò que Déu ha pensat des de sempre que siguem cadascun de nosaltres. Estem massa acostumats a la nostra tradició catòlica a venerar Maria, a pregar a Maria, a demanar a Maria que intercedeixi per nosaltres davant de Déu per obtenir gràcies. I tenim tantes esglésies dedicades a ella, també la nostra parròquia de Calella. Però Maria és sobretot, hauria de ser, sobretot per a cadascú de nosaltres, un model. I un motiu d'esperança. Encara que la nostra humanitat estigui ferida, en sentit col·lectiu i en sentit individual, perquè amb els anys ens anem adonant també de coses que ens han condicionat i ens han fet mal, i sentim, si no les ferides, sentim, veiem les cicatrius que certes experiències han deixat en nosaltres. Doncs bé, que més enllà d'aquestes ferides, més ben dit, justament a partir d'aquestes ferides, d'aquestes cicatrius que Jesús, a través del seu misteri pasqual, és a dir, a través de la seva mort i resurrecció, és a dir, a través de la seva plena entrada en la realitat humana més sofrent, tot això es transforma en motiu de glorificació per nosaltres, és a dir, que l'Esperit de Déu pugui il·luminar, transformar plenament tot allò que és nostre. I això com pot ser? Com pot ser si nosaltres som simplement criatures humanes amb una història breu, insignificant, si pensem en la llarguíssima història de la humanitat des dels temps més remots i primitius, si pensem en la immensa i llarguíssima evolució de l'univers sencer, què som nosaltres per creure que podem acollir en nosaltres l'esperit de Déu i que aquesta nostra humanitat està destinada a expressar també Déu mateix com a fill? Perquè què fa? Què passa amb Maria? Per aquesta seva disponibilitat a Déu, que es faci en mi, que es compleixin en mi les teves paraules, perquè jo sóc l'esclava del Senyor, una paraula que a nosaltres no ens agrada, a vegades es tradueix serventa, però és esclava, és a dir, fes de mi el que vulguis, aquí em tens, la meva voluntat és la teva. Doncs bé, si nosaltres també, com Maria i amb Maria, deixem que Déu faci en nosaltres allò que vol, tot allò que hi ha de negatiu, tot allò que hi ha de fosc, tot allò que hi ha de penós en nosaltres i a la nostra història, tot això Déu s'ho endú, l'Esperit ho fa desaparèixer i en el seu lloc hi posa una història d'amor. Una història realment com a filles i fills de Déu. Contemplar Maria en la seva immaculada concepció és creure que en aquest nostre món encara hi ha esperança. És ser portadors d'una bona notícia per als qui s'ho han passat més malament a la vida. Per aquells que dius, bé, amb aquesta vida, pobrets, què vols fer-hi? Acabar a la presó. Què vols fer-hi? Dependència de la droga, pels carrers, per les nostres platges, dormint a qualsevol lloc. Pobrets. Sí, pobrets. Però també per ells, per a tots, hi ha esperança. És d'això que ens parla la festa d'avui, que Déu ha fet desaparèixer, que aquesta dona, és a dir, la humanitat que es deixa transformar, omplir per l'Esperit de Déu, esclafa el mal. Aquesta imatge del Gènesi de la dona que esclafa la serp és la humanitat que vens de forma definitiva i radical el mal en el món. El bé vencerà, perquè no és una idea etèrea. El bé és Déu. El bé és l'amor. L'amor tot ho pot, tot ho vens. Perquè Déu tot ho pot i Déu és amor. I si nosaltres estimem, si nosaltres deixem que aquest corrent d'amor que ve del cor mateix de Déu a través nostre vagi netejant, purificant, transformant tot allò que toquem, tot allò que entra en contacte amb nosaltres, contribuirem com Maria i amb Maria a fer que aquesta història lluminosa de la humanitat es vagi manifestant més i més. Fem la nostra part. Pot semblar molt petita, però és necessària. Cadascú de nosaltres té un trosset de protagonisme en la gran història de Déu en la humanitat. Aquí i ara, per cadascú de nosaltres.